El gall del monestir.
És temps de tertúlia, els Enquatafons, la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir. En companyia, anem a fer l'alineació de la tertúlia d'avui. Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
I deixem tots els honors i els
glòries, el
redoble de tambors pel Pasqual Dussó. Pasqual, benvingut de nou.
Moltíssimes gràcies. Consti que, tot i el temps d'absència, jo tenia moltes ganes de venir,
I nosaltres que vinguessis.
Tenia moltes ganes de venir i venir avui, doncs per mi és un honor que m'hagueu admès a la primera, vaja, perquè
home,
jo pensava, aniràs allà i diràs, però què vens a fer aquí tant de temps?
I no t'hem demanat cap màster.
No.
A que no?
Però l'hagués pogut treure, que veig que hi ha un procediment molt fàcil per treure màster, avui dia. Hi ha un procediment fàcil, sí.
El que hem trobat a faltar sobretot aquest temps és aquest sentit de l'humor. No, t'ho dic
sí,
així.
Sí, molt bé.
T'ho dic així de clar. Escolta, precisament, tu, culer de mena, que ets, estàs content?
Home, sí. Del 5 a 1 d'ahir?
En general, de com sembla que acabarà la temporada.
Home, sí. Jo crec que no ha passat mai un equip que no perdi mai ni un sol partit. Jo estic ara, m'hagués agradat, evidentment, Europa. Deixem-nos de
tonteries, no?
Sí, la Copa Grossa és la d'Europa, però vaja, l'altre crec que no se li pot treure mèrit. I després d'ahir, per exemple, bueno, molts dies, gaudeixes amb la qualitat dels gols. Jo crec que pam, pam, i dius, ostres, però si això i sembla molt fàcil de fer i deu ser molt complicat el que fan aquests nanos.
Sí que és veritat que sembla fàcil.
Sí. Ho fan
però
fàcil.
Vaja, o sigui que has estat gaudint del Barça d'aquesta temporada.
Sí. M'ha faltat Europa, però el més va perfecte. Sí,
el dia de la Roma va ser fatal.
Sí?
Però bueno,
el dia fatídic va ser.
Sí,
va
sí,
ser el dia fatídic.
Són aquelles coses que a vegades resulten incomprensibles,
sí.
Perquè si són capaços de fer això normalment, com
exacte.
Pot ser que un dia fagin un partit com aquest?
Doncs mira, se'n deurien anar a la nit abans de copes,
sí. No.
O simplement tocava, que no guanyessin.
Jo crec que era un tema mental.
Sí, o econòmic.
Vam pensar que allò era Can Garlanda i quan van dir, tu, nanos, vinga, aneu per feina, ja no van poder reaccionar.
Sí.
Aquesta és una mica la teoria mental que podríem dir amb això.
Però vaja, ja ho hem celebrat i tot,
Sí,
ja,
Ara l'únic que falta...
Els dos títols celebrats.
Ara l'únic que falta és que perdi el Madrid, però bueno.
Bueno, ahir va perdre.
Sí, amb el Sevilla.
Sí.
El que passa és que de retruc ha afectat negativament a un equip català com el Girona,
sí, ja sé,
no? Que estava pendent de veure si hi havia un miracle i a la seva... primera temporada a
l'Europa, sí.
A primera divisió hagués entrat a Europa, no?
Això sí que hauria sigut un miracle.
Exactament.
Sigut un
miracle. Jo crec que la trajectòria del Girona li passa com a l'Espanyol. Quan està a punt d'entrar a Europa, de cop perd uns quants partits i ja no entra.
És que deu ser car, també.
Home,
o sigui,
és caríssim entrar a Europa.
Jo crec que...
No els viatges, només els viatges, ja.
Exactament.
Bueno, millor a poc a poc, no?
Jo crec que sí, allò ben i vidi vincit pues no sempre passa i crec que ja l'haver estat a primera ja va ser d'allò que no hagi quedat a l'últim de primera ja ho veig ja gairebé miraculós,
sí.
Vull dir, dius, ostres, que bé tu, vols dir que funcionen, sí. Guanya l'Atlètic, bueno, i vas dient, hosti, que bé, mira que bé, mira que bé, ara entre Europa no és que digui que sigui excessiu ni molt menys, que si pot, però em semblaria, jo crec que està molt bé.
I tant, que està bé.
No, ha fet un gran paper, perquè
home,
si tens en compte que li va passar en el Gimnàstic de Tarragona l'any aquell que va
sí.
Pujar a primera, doncs, en fi, i pensaves al Girona li podria passar alguna cosa semblant, i sí. Doncs no, ha fet una temporada
exactament.
molt digna. Estigui on estigui a Europa, però ha fet una temporada
sí,
digna.
Ja sí, està. Senyor.
Molt bé, doncs després d'aquest preàmbul...
D'esports?
Frívol.
Distès, propi d'una conversa d'aquestes d'ascensor o d'escala,
sí.
No? De, hola, què tal, bon dia, i el temps, doncs pues mira, anar fent. Parlem de coses més serioses, si les podem qualificar de serioses. El que passa és que les afectacions són, sí, realment serioses. Sembla que ja la setmana que ve tindrem president?
O presidenta.
O presidenta.
Potser ens tocarà la grossa o potser la pedregada, vés a saber. Vés a saber.
Tindrem president o presidenta la setmana que ve?
Jo estic convençudíssim.
Sí?
Però convençudíssim.
És que hi ha qui està convençudíssim que anirem a eleccions.
No. Jo estic... Bé, si em permets, faig un petit preàmbul. M'he donat de baixa del PDeCAT. Ho dic perquè
un
no
petit,
parlo mai.
Això és petit preàmbul.
Petit preàmbul, perquè no parlo en nom de PDeCAT ni res, parlo absolutament en nom personal de...
Pasqual Dussó.
Segona, crec que anar a eleccions, només que hi hagi a l'1 per 1000 de possibilitats de que l'Arrimadas es pogués acabar sortint presidenta, em sembla que hauríem d'obviar aquests camins de totes, ni que fos un 1 per 1000. I després, que jo crec que és una cosa que jo crec que el Puigdemont d'una manera o altra ja havia anunciat, va dir, tingueu confiança. Clar, perquè tots estàvem neguitosos, dient, a veure què farem, a veure per què espera tant, a veure què passa, no sé què. I ell va dir, tingueu una mica de confiança. I la confiança és que no hi hagi eleccions. Estic absolutament convençut de que no hi haurà eleccions i que el dia 15 hi haurà president o presidenta.
El que passa, Pasqual, que no em negaràs que ha fet el mateix que ha fet el Berlusconi a Itàlia, el Puigdemont. Ha donat permís perquè pactin.
Sí.
A veure, em sembla poc seriós que els catalans haguem estat 6 mesos esperant que el virrei donés permís perquè pactin. Has de convendre amb mi que no, tinc una mica de raó.
No, sí. El que passa és que bien está lo que bien acaba, vull dir, si això al final...
No s'ha acabat encara.
La setmana que ve, que ja queda poc.
No s'ha acabat encara.
Bueno. Jo crec que siguin el mètode que sigui, s'acabarà com s'acabarà, que hi haurà un president de la Generalitat o presidenta.
Per fer què? Perquè bueno, no ens ho han explicat,
moment,
això.
És clar, per fer què? Per governar.
Bueno, ja estaria bé que comencessin a governar algú altre.
Home, com a mínim perquè hi hagi una figura que permeti que hi hagi un govern, no? I que s'aixequi el 155.
Clar, aquest és l'altre.
Aquest és el que ja hauria passat fa 6 mesos.
Sí, però ells per mi han anat a carregar la molla. A carregar la molla, vull dir, pensar cada vegada més... per tenir cada cop més raó, més raons. O sigui, suposo que des d'Europa, des d'allà on sigui, s'han donat compte, això tampoc, i han anat carregant. A nosaltres, des de fora, perquè clar, el problema és que nosaltres tres possiblement entenem relativament de política, però de lleis és impossible. I aquí et diuen que si ara ja no és sedició, que ara és no sé quan, i això l'article no sé quan, ai. I llavors ens han fet passar amb raons legals, perquè això és més greu que l'altre, l'altre és més greu que això, i nosaltres el que entenem és de política. A veure, perdoneu, el que s'havia de fer, jo crec que era el que deia la Maria, però després per voler carregar tant la molla de que si les lleis li diguessin no sé què, que si fos sedició, ho han embolicat massa.
Però això és seriós, vull dir, encara el jutge Llarena es repensi l'acusació per rebaixar la gravetat dels fets, els fets... Però, els fets són fets.
Però pensa que... A veure, jo estic d'acord amb que jo tampoc de jurista no en tinc ni pajorera idea, ¿vale? Però un jutge no jutja en un mes, ni en dos, ni en tres les coses. Ha de tenir la instrucció tancada. I quan té la instrucció tancada se l'ha d'estudiar, m'imagino. I quan l'ha estudiat diu, bueno, doncs potser això no és tan greu o potser això és més greu del que em pensava. Jo diria que estem en aquesta fase.
Sí, però mentrestant tens els altres a la presó.
Bueno, aquesta part ja em sembla que l'hem discutit tots, fins i tot tots hem dit que no estem d'acord amb que estiguessin a la presó, diguéssim.
Clar.
No sé per què estan a la presó.
Podria estudiar a casa seva, és com no. Si mentre jo faig estudio l'examen tinc el professor tancat en aquella sala.
No, té cap sentit que estiguin a la presó. Jo fa temps que dic, i em sembla que ho he dit aquí alguna vegada també, que jo els hagués enviat tots a casa, però amb una inhabilitació per 10 anys per mal polítics, diguéssim.
Bueno, ja sé.
Però, bueno, això ho dic jo, que no hi entenc de jutge.
No, però el problema principal, diguéssim, és que es parteix es parteix d'una hipòtesi. Això, diguéssim, en el treball científic sí que funciona, però en el treball jurídic no. És a dir, la hipòtesi és de que hi ha hagut rebel·lió. Aleshores, hem de trobar els fets que provin que hi ha hagut rebel·lió. No, perdoni, en el món aquest jurídic funciona a l'inrevés. Tu examines una sèrie de fets i arribes a una conclusió. No parteixes de la conclusió, diguéssim, al començament, i dius, hem de demostrar això. No. Hem d'examinar els fets i llavors, a la vista dels fets, diràs, això és tal cosa o és tal altra. Aquí partim una mica absolutament a l'inrevés de tot.
En els teoremes matemàtics, al final posava tal i com se queria demostrar.
Exacte.
Tal i com se queria demostrar.
Sí.
Que és el que d'allò. Sí. Passa és que ho vol demostrar a títol personal, el senyor Llarena, o ho vol demostrar a títol induït?
Això és indiferent. En aquest aspecte, diguéssim, és absolutament indiferent, no? La qüestió és que el procediment no està seguint el que hauria de ser de normal.
Ara,
no?
El que deia la Maria, no sé de quin cas va ser, no sé si era el cas Millet o un altre, no sé si hi havia 70.000 folis. No sé si era aquest de la Gürtel.
El que els hi agrada més, jo crec, que els advocats és escriure, diguéssim.
Sí, però després tu has de llegir.
I el difícil és entendre el que han escrit.
Exacte.
Després. Perquè les paraules que utilitzen els advocats normalment és difícils d'entendre. Són difícils d'entendre.
Sí, però després que no se te'n passi ni una, perquè en el moment del jutge... Clar, jo el que veig és que el jutge té 70.000 folis per llegir, per dir-ho d'una manera. I el defensor també, lògicament, que ha d'anar buscant allà amb el pòstit, aviam si subratlla alguna cosa o no sé què. Però clar, aquella potser té 5 o 6 ajudants que li diuen, miri, la pàgina 166 diu no sé quantos. I el jutge em sembla que està més sol que en aquests aspectes. I jo crec que, clar, per això s'allarguen tant els judicis.
I però també, diguéssim, és que de vegades les instruccions aquestes que es van fer es van recopilant, diguéssim, quantitat d'informació escombraria.
Recull de diaris.
Sí, que no cal, diguéssim, de qui sigui, ni molt menys, Vull dir, no...
Però si atenem el que tu estaves comentant, Domènec, que primer hi han d'haver uns fets i després una conclusió sobre els fets que s'han produït per qualificar-los, en el cas de l'acusació de malversació, Montoro va dir que no s'havia pagat amb diners públics. Proves de...
Sí, però això, Carme, els que hem estat amb ajuntaments...
Ho dic perquè es continua acusant.
Tenim molt clar que les partides pressupostàries no sempre van a parar allà on diuen els papers, diguéssim. És molt difícil de demostrar. Jo quan ho vaig sentir la primera vegada vaig pensar, això no ho podran demostrar. És molt difícil de demostrar que una partida que vagi per comunicacions, per exemple, el que s'ha pagat amb aquella partida. I el primer dia que va sortir aquest tema vaig pensar, els jutges deuen entendre molt de juristes, però de factures pressupostàries d'una administració no en tenen ni pajorera idea, diguéssim, i no ho podran demostrar.
No, però a veure, diguéssim, aquí...
Però si no es pot demostrar, com es pot acusar?
Ah,
clar, esclar.
Perquè és el que deien abans, clar, a veure...
Perquè partim, diguéssim, d'aquests supòsits. A veure, hi ha...
Com han comprat les urnes?
Sí.
Bueno, és llavors, evident que s'han comprat.
Doncs expliqui'm com s'han comprat les urnes. Escolti, vostè què n'ha de fer? Vull dir, com hem comprat les urnes?
Per cert que...
Aquesta no és la qüestió.
Uh-huh.
A veure, en tot cas, és vostè que ha de demostrar que hem comprat les urnes
amb uns diners que no
tocaven. Amb diners públics. Però, vull dir, si les ha pagat un o les ha pagat un altre, a vostè això no li interessa, ni forma part, a no ser que aquest comprar les urnes fos un delicte. I comprar urnes, en principi, no és un delicte.
Jo crec que tot plegat, hi ha hagut una sèrie de mals entesos, no sé si volguts o desitjats, per una part i per l'altra, que han abocat a que ara no sàpiguen ningú com sortir-se'n de l'embolic que s'han fet tots plegats, diguéssim.
Bueno, però quan hi hagi els judicis se n'hauran de sortir, eh?
Oh, però jo crec que s'està allargant el tema perquè no saben com sortir-se'n, diguéssim.
No ho sé, perquè per una banda, diguéssim, sembla que sí, que efectivament el tema el van allargant perquè diu, a veure, quan arribem al judici, a veure què és el que es podrà provar i què no es podrà provar, perquè a més tot el món estarà mirant a veure què és el que diuen, no? Però per una altra banda, per exemple, els advocats diuen... a veure, volen accelerar tot el procediment i volen accelerar totes les coses perquè no tinguin temps de presentar un recurs a Estrasburg. I llavors que Estrasburg no ho aturi abans de que no hi hagi el judici.
Però tu saps que els recursos a Estrasburg tarden anys a resoldre's.
Però és que jo crec que el ridícul...
Depèn, també, sí.
Segons vas sentint, el ridícul és majúscul. Per tant, jo el judici el que pot posar de manifest, o ells poden tema posar de manifest, és el ridícul de l'estructura judicial espanyola, sí. No el ridícul d'un jutge o de no sé què, de tota l'estructura judicial.
Sí, sí,
però vostè,
sí.
El que deia, em sembla que era la Carme, però com han pogut acusar? Pues bueno, perquè ja partien de la base de que tenien d'acusar. I com és que no han pogut fer no sé què? Pues perquè els comptes no els sap ni l'interventor. I llavors es posa de manifest tota la filfa que és aquesta d'allò. Per tant, jo crec que ningú l'interessa... Crec, això ara ja parlo per boca de ganso, però que ningú l'interessa arribar a aquest judici. No l'interessa a ningú. I el que passa és que tampoc interessa arribar a l'indult, perquè si arribes als indults, que suposo que el que els hi vindria ara de gust, el Rajoy la va cagar dient que tot sí... amb expressió col·loquial.
Ho acceptem com a animal de companyia. Sí.
Quan va dir que això ho agafés la justícia. I llavors, però per què? Perquè se li va escapar de les mans, ara no ho pot recuperar. Ara, si ho vol recuperar a base de l'indult, llavors sembla que no pot fer-ho perquè els altres han d'acceptar la culpabilitat. Ja. Perquè t'indultin, és a dir, reconozco, senyor, que soy culpable. I llavors els altres no pensen dir que són culpables. Diu, escolti, el culpable és el d'allò. I clar, no sé quina sortida tindrà. No ho sé. Però crec que no li interessa que hi hagi judici, que es posin les coses tan de manifest, perquè seria tant com manifestar que l'estat espanyol no funciona com hauria de funcionar.
Però llavors l'única solució que tenen és que el jutge d'instrucció digui no ha lugar.
Clar.
De dir, examinar tot el que tenim i de més, no ha lugar. És l'única solució que hi ha,
Que jo crec...
El jutge d'instrucció és el Llarena?
Sí.
Sí. Que jo crec...
Ui,
que...
li costarà molt de dir
no.
Això.
Vale,
perquè
vale.
Està enfangat.
Li costarà, enfangat. Li costarà, però jo crec que deu ser un home intel·ligent i acabarà dient això.
Home, si viu a Sant Cugat...
Depèn del que li...
Vivia.
No. Depèn del que li prometi.
Ei.
I del que li proposin i de l'ascens que diguéssim que tingui, ho dirà. Mm. Mm? Ho dirà. Això és un problema simplement així.
Ha de ser en el moment exacte, per això,
Sí, és clar.
Perquè si ho diu ara, li dirà nena...
No,
ho dirà ara. No ho dirà ara.
Està bé, no ho sabia, això, està bé.
Bé, ja sabeu que les conseqüències del procés català, de l'aplicació del 155, doncs s'ha estès i ha arribat a diferents àmbits. En l'àmbit de l'educació és un dels àmbits, podríem dir, més afectats, perquè hi ha qui s'ha entestat a defensar la tesi que l'escola catalana adoctrina. Hi ha hagut casos com els de l'escola de Sant Andreu de la Barca, bueno, de l'Institut al Palau, però és que avui m'hi fixava en una notícia, amb unes declaracions del senyor Millo, que avisa que l'Estat diu s'està mirant amb lupa 500 docents. Diu el delegat del govern espanyol que l'alta inspecció educativa està analitzant 134 casos de possibles comportaments inacceptables de mestres. La pregunta és, ens hem d'ocupar dins de l'àmbit de l'educació de situacions com aquestes i hem de posar tants esforços en això i no en altres qüestions que tenen a veure realment amb l'educació?
Jo li diria al senyor Millo, que no se'n deu haver enterat tampoc, que l'alta inspecció sempre ha existit a Catalunya, sempre, i sempre ha tingut a sobre la seva taula molts casos per resoldre. I no necessàriament per adoctrinament, sinó per moltes altres coses. El senyor Millo també es deu haver llegit, com dèiem abans, el resum que li deia, a sobre la taula l'alta inspecció, que ara no sé qui és un senyor que té un nom molt estrany, i l'alta inspecció, fins i tot de sempre, ha vingut de Madrid sempre, L'altra inspecció que hem tingut a Catalunya sempre ha sigut designada pel Ministeri d'Educació. I a sobre la seva taula jo he tingut la sort o la desgràcia, no sé si és sort o desgràcia, de conèixer, tenir amics, amics de Sabadell que han estat a l'alta inspecció, el Colomer, per exemple, i a sobre la taula sempre han tingut casos i casos i casos de coses que havien de resoldre, no precisament per adoctrinament. L'adoctrinament a les escoles és una cosa que els que tenim una certa edat ja la vam patir en la nostra època. Ja la vam patir, jo cada dia me n'anava al despatx de la Madre Superiora perquè parlàvem català, diguéssim. I era una escola francesa.
Jo, a més d'això, estudiàvem la formació de l'espíritu nacional.
Jo això no hi vaig arribar-hi, sí, perquè com que anàvem monges franceses, no l'estudiaven.
Formació, a mi em van adoctrinar en la formació de l'espíritu nacional i me'n vaig enterar del nom d'un munt de falangistes, perquè hi havia un munt de carrers per Barcelona que jo no sabia
qui eren.
Sí. I llavors diuen, no, si este tal, que era màrtir de no sé què, no sé quantos, per tant, i d'aquell adoctrinament a mi m'agradaria saber si a l'1 per 1000 va sortir falangista o què va passar, perquè
tot... O tot el contrari.
O tot el contrari.
Normalment el que passa és tot el contrari, normalment.
O sigui que l'adoctrinament forçat, segueixo dient, penso que deu ser dolent, perquè jo no conec a ningú que d'allò. Segona cosa, hem de tenir en compte que en molts d'aquests pobles, sobretot els més fronterers, ja hi ha guàrdies civils. Ja hi ha fills de guàrdies civils que conviuen amb els nanos, mai ha passat res.
I no només fronterers, Castelldefels té quartel de la Guàrdia Civil, perquè les costes, la vigilància de costes, la fa la Guàrdia Civil. La Seu d'Urgell té quartel de la Guàrdia Civil. Puigcerdà té quartel de la Guàrdia Civil.
I conviuen els nanos, no passa absolutament res, i estic segur que juguen tots a futbol la mar de bé. Per tant, em sembla que és un fet postís. Després, a veure, què són comportaments inacceptables? Que has dit tu?
Aquest és una...
Què són comportaments acceptables? El que deia la Maria de parlar català en un col·legi francès, això és un comportament inacceptable. El que vagin uns amb un llaç... No ho sé, és que no sé què entenen per un comportament inacceptable.
És que hi poden cabre moltes coses.
Fer borilles, potser sí que això és un comportament.
No, jo en els casos en què anava sempre al despatx de la Madre Superior perquè m'havia portat malament, parlava català, però un dia potser tenien raó, perquè els hi vaig despenjar tots els quadros del Franco de totes les
home,
aules.
Tu... O els hi vas posar de cara a la paret.
Tu anaves de per nota.
Els vaig baixar.
Anava per doctora honoris causa.
Sí. Però què entenen ells que són inacceptables?
Però no els van tornar a posar mai més, eh? I van penjar una monja en allà. Sí. No una monja, el quadre
d'una monja. La fundadora.
Ja s'ha entès, ja s'ha entès.
Sí. La fundadora.
Sí. No, però hi ha una altra situació. Hi pot haver una altra conseqüència arran d'aquesta situació que explicava el senyor Millo. És, sabem precisament el que s'està fent i aquesta observació detallada de la tasca que estan fent els docents a Catalunya, de quina manera se'n va un mestre a l'escola a fer la seva feina? O sigui, es deuen sentir coartats? Es deuen sentir... observats?
Jo deia l'altre dia el Josep
Maria...
Segur
que hi ha gent que té por.
El Josep Maria Balcells no m'ho acceptava, però jo deia l'altre dia que amb els 15 anys que vaig estar donant classes en un institut no vaig veure mai cap inspector que m'entrés a l'aula. No. I tenia companys que sé positivament que en vez de fer història, que és el que tocava, donaven astronomia perquè a ells els hi agradava l'astronomia. I durant 15 anys aquell xicot va estar donant astronomia perquè li agradava l'astronomia i mai cap inspector li va dir res perquè mai va entrar ningú a l'escola a preguntar res. Vull dir, en aquests casos jo crec que és molt per denúncies dels pares. Els nens arriben a casa i li diuen avui el profe m'ha dit això, i llavors el pare o la mare s'enfaden i van i ho denuncien, que em sembla que és una absurditat, perquè totes les escoles d'aquest país tenen un consell escolar, i si tu tens una queixa te'n vas al consell escolar, cosa que no acostumen a fer els pares, sobretot en els instituts. A l'educació primària ja no passen aquestes coses, perquè el pare se'n va a veure el mestre i li explica no sé què, però els instituts no venen mai a preguntar res als pares. I van i deu ser més fàcil, o perquè algú li deu dir, això, fes una denúncia. Bueno, doncs no és el cas, perquè el seu fill la patirà aquella denúncia.
Però si fa una denúncia, a qui la fa?
Bueno, suposo que al jutjat.
Col·legi. I el director del col·legi serà el que mirarà.
I dirà, doncs no estic d'acord amb això.
Doncs vingui vostè cap aquí, que ha passat o no sé què. Què és el que deia el Ribó? Si és que jo crec que això no s'ha de traslladar a la justícia.
No,
una altra. I la mateixa pífia que han fet el govern espanyol de traslladar tots a la política, sí, a la justícia, està fent ara el Millo, qui sigui que d'allò... Ella li ha dit senyor Millo. El Millo, tu li has dit senyor Millo. I jo li dic el Millo. Perquè aquest tio ens ha... 500, 200, però amb quin ànim han d'anar a classe?
Amb el que els hi agrada de treballar a la justícia?
No t'amoïnis, si diguéssim, no s'estan mirant amb lupa res, perquè la primera cosa que no tenen són lupes. Per tant, diguéssim, doncs...
I la segona, criteri.
Clar, doncs, aleshores, diguéssim, és evident que no...
I la segona, i la tercera, que
és un parlar per parlar.
Un funcionari se li obre un expedient...
Parlar per acollonir.
Sí,
sí, esclar.
Amb un funcionari de l'administració que sigui, se li obre un expedient i al cap de 4 dies es torna a tancar l'expedient i ningú se'l mira mai més a la vida. Vull dir que no serveix per res.
Clar. Però per una altra banda, diguéssim, molt bé, diu, hi ha un cert adoctrinament a l'escola catalana. Molt bé, i a l'escola castellana, que no hi ha un adoctrinament?
Home, tu diràs.
Vale, diguéssim, a Espanya, que s'explica alguna cosa d'història de Catalunya? O només s'explica la història de Castella? A veure,
si no
un personatge, a veure, tu possiblement el coneguis per raons familiars. Qui punyetes era la Maria Castanya? Que sempre parlem, diguéssim, allò, això va passar l'any de la Maria Castanya. Qui és la Maria Castanya?
No ho sé.
És un personatge històric, eh?
Ah, sí?
És un personatge històric. És una gallega que va portar, diguéssim, la revolta de Galícia en temps dels Reis Catòlics.
Ah, carai.
Que és que algú sap això?
No.
Va.
A partir d'ara sí, a partir d'ara.
Perquè és una revolta de Galícia, per tant, què? Ara hem d'explicar que també Galícia es havia revoltat en el seu moment? I les deportacions que van fer de gallecs en la zona d'Andalusia, que per això hi ha tants castros a Andalusia?
Van fer una deportació per...
Sí, sí, la reina Isabel la Catòlica, aquella santa senyora,
sí, sí,
es va dedicar, diguéssim, a deportar, diguéssim, famílies gallegues a la zona de Còrdoba, sobretot, i cap a Sevilla i demés, i per això allà van sortint tantes vegades el cognom Castro.
Però per quina raó els deportava?
Perquè
va haver-hi
la revolta aquesta, i com a càstig, diguéssim, doncs van haver-hi aquestes deportacions.
Però saps què passa, Domènec? Que la història, per desgràcia, jo sempre m'enfado amb els professors d'història, que són els meus col·legues. La història s'explica molt malament,
molt,
perquè
sí,
la història, que és la cosa més divertida del sí, món, la fan avorrir a tots els alumnes. Tots surten avorrits de la història. Per què no s'explica? Aquí resulta que ara estem celebrant els segadors, però les tres guerres carlines que hi ha hagut entre els segadors i la nostra època no en parla ni Déu.
No, cony, perquè eren guerres civils nostres.
Ah, però n'hi van haver tres, i es van matar molta gent, entre ells.
Mira, ara a finals de mes hi ha el Congrés de Vià, que ja és el quart que es fa, i en fi, sobre guerres carlines, sí.
Amb escenes terribles, com és que van matar la mare a la Grinyó, a la mare del Cabecilla Cabrera, la van matar perquè l'altre vingués a l'execució i empresonar-lo amb ell.
Sí.
Vull dir que, però bueno, això és un altre tema.
Sí, és un tema que ens va fer molt mal en aquest país.
La història realment crec que s'explica malament.
Molt
jo,
malament.
Si vols que et digui la veritat, no m'ha quedat ni el nom de los reyes godos. Era tota una retaila, com si diguessis ara per nòvis.
La primera tonteria del món mundial és que algú et faci prendre de memòria els reyes godos, perquè te'n vas amb una enciclopèdia i aprens els reyes godos, diguéssim. A veure, jo tenia, abans us he dit que hi havia un professor d'història que explicava astronomia, però en tenia algunes professores d'història que venien a fer història a nens, a nois de formació professional, que no sé si els coneixeu, els de metall o els que fossin, i anaven amb els apunts que havien fet a la Universitat de Roma i Grècia. I els explicaven el que elles havien après a la Universitat de Roma i Grècia. Amb un nen de primer de formació professional que no sap pràcticament llegir ni escriure, ja m'explicarà si ha de sortir content d'aquella aula.
Depèn de com es faci, perquè hi ha episodis molt divertits.
Sí, sí.
No, però no eren precisament els episodis més divertits. Els
home, si era qüestió d'explicar
sí,
els apunts...
Però mira, per exemple, en l'any 78 vam fer una reforma del Museu de Sabadell, i en aquella època estava, diguéssim, allà al Museu de Sabadell, i vam muntar la sala del tèxtil, que per comptes de ser el procés, diguéssim, tècnic, els museus sempre solucionen fàcilment aquestes coses, per no caure en interpretacions polítiques, expliquen processos tècnics i a fer punyetes, eh? Explicarem del bé a la manta, eh? I així, d'aquesta manera, no hem d'entrar per entremig. I, doncs, per exemple, vam posar una vitrina que hi havia un vestit de fabricant i al costat una vitrina que hi havia una bata, bueno, una brusa d'obrer i coses d'aquest tipus, i és que es veiés al contrast. I una de les coses que vam posar va ser el Remington, un Remington dels que es van comprar a la Tercera Guerra Carlina a Sabadell, que l'Ajuntament es va vendre les campanes de Sant Fèlix per comprar 1.000 Remingtons i defensar-se, diguéssim, de les entrades de
Carlins. Ara has d'explicar què és un Remington, perquè potser hi ha oients que no ho saben.
Bueno, home, no, perquè tothom ha vist una pel·lícula de l'Oeste i tothom sap, diguéssim,
el Winchester és... sí, però el bueno, Remington...
Sí, és igual, és un Winchester i un Remington són molt semblants, eh? Són fusells aquests, diguéssim, que són... Bueno, no són fusells, són més petits, eh? Són rifles, de fet, sí. Diguéssim, doncs, que són molt semblants. Hòstia, vull dir, quan va venir l'Ajuntament Bustos, ens ho va tornar a desmuntar tot, absolutament, absolutament, i vam tornar a la neutralitat tècnica, no fos cas que algú es pogués esbarar.
Però qui perquè... es podia, a l'alcalde de...
Hi havia el Marcet, encara, l'alcalde?
Qui... No, quan vam fer això ja hi havia el Toni Ferrés. Això ho vam fer en època Toni Ferrés.
Doncs pues era ja... després del 80. El 79, devia ser.
Sí, potser va ser el 79. No, ho vam muntar el 78, potser ens encara n'hi havia, perquè diguéssim això, però això va ser el 78 que ho vam muntar.
El Toni Ferrés va entrar el 79.
Doncs, sí, potser sí, tens raó. Doncs va ser l'any abans.
Però qui li pot ofendre que un alcalde... De
home, si era el Marcet, segur que es va ofendre.
No, Marcet, ja, aquella època ja es veia molt, em sembla. El 79 ja devia molt.
A qui li pot ofendre que un alcalde canviï unes campanes per uns Remingtons?
Bueno.
Algú.
No, ho pregunto.
Home,
de bona
algun
fe.
Antibalicista, suposo.
No, però això és diferent. Però si expliquen que amb les campanes no podien defensar-se i amb els coets i amb els rifles aquests sí, que no sé què...
Amb les campanes tocaven d'això de dir ves que venen. I diu, i què fem? Diu, no res, només que ho sapigueu.
Tornem una mica al present recent. Abans parlàvem de batalles, de guerres, i sembla que s'hi ha plantejat allò, entre cometes, entre Ciutadans i el PP, no? Els últims resultats
Però això és la guerra per la Comunitat Autònoma de Madrid. Això és la guerra pels...
Estem parlant de l'última enquesta del CIS que dona a Ciutadans com a segona força política.
Algú m'ha explicat, algú que fa enquestes m'ha explicat que en realitat Ciutadans a la Comunitat de Madrid surt com a primera força política. El que passa que el CIS ha maquillat una mica el resultat. I ara, en el Congrés... A veure, Madrid és molt important per tenir la Comunitat Autònoma i s'està lliurant la batalla a Comunitat Autònoma de Madrid. Les primeres eleccions que venen, quines són? Les de la Comunitat Autònoma de Madrid... Està clar, vull dir, fan un peripé per veure, com deia algú, a veure qui té el braç més llarg. I el Rivera i el Rajoy, a veure qui té la llengua més llarga.
A mi m'agradaria saber d'aquest tio del CIS que dius que ha parlat amb tu.
No, jo no he dit que hagués parlat, he dit amb algú que fa enquestes.
Algú que fa enquestes, qui li paga? Perquè, clar... Quin interès té?
Amb el CIS, qui el paga, el CIS?
No ho sé.
Home, depèn de l'Estat, no?
Jo pensava que l'Estat, però potser no és un partit, l'Estat. O no hauria... Ho dic perquè es fan decantar els resultats, per el que li diuen la cuina, la fan decantar després cap a una banda o cap a l'altra, segons els hi convingui. Jo suposo que segons li paguin. Jo no sé exactament com funciona. Ara, per mi es poden coure...
L'ètica professional, diguem, no representa que no hauria de ser així.
Ah, exacte.
No, però bueno, això és una altra qüestió. Sí.
Després hi ha unes altres teories que si els que alguna vegada hem passat per un... No un màster, per un curs de màrqueting polític, que hi ha qui diu que si dius que aquell és cavall guanyador, sí, et voten més, i hi ha qui diu que si aquell és cavall perdedor, et voten més.
Sí.
I aquestes dues teories encara es donen, diguéssim.
Encara es donen, clar.
Sí. Sí, sí, no es pot provar ni l'una ni l'altra perquè no. Hi ha casos dels
no.
Dos. Sí.
No.
Sí.
Ara, a Madrid deu quedar encara molta, molta cosa podrida perquè s'hi han fet fora a la que teòricament havia de treure tota la podredumbre i Cieno, que l'han pillat. Deu quedar molta cosa. Llavors, que deuen tenir por de que entri Ciutadans. La por de que entri Ciutadans, què és? Pèrdua de poder o que...
Home, de moment Ciutadans els hi continua donant regalant la Comunitat de Madrid en el PP. Suposo que a canvi de que si guanya Ciutadans, el PP els donarà la Comunitat de Madrid. Imagino que aquesta és la moneda de canvi.
Ah.
I l'altra moneda de canvi, avui em sap greu perquè no hi ha el Josep Maria aquí, però és que Podemos posa un candidat a Madrid que no guanyarà ni per pipes.
No, el que passa és que, bueno, no sé, diguéssim, és una cosa també, diguéssim, és com ens ho mirem des d'aquí, una altra cosa és quan consultes la premsa de Madrid i tot plegat i com van les coses, eh? Però et dona la sensació de que Ciutadans no té cap ganes de guanyar, eh? Vull dir que ells a l'oposició estan molt còmodes, estan molt bé i de més, i el senyor Rivera, això del poder, no sé, de vegades dona una mica, diguéssim, la sensació que li faci un repelús, no? Vull dir, allò que diu, jo estic molt còmode aquí, puc cridar, puc dir, puc fer, no, això, però després m'ho diran a mi i llavors jo m'emprenyaré, eh? I per tant, no això. Per una altra banda, és que quan tu llegeixes el que va sortint a la premsa de Madrid, és evident que és tot el sistema el que està corrupte o és corrupte o està, diguéssim, no és malament. Aleshores, canviar tot el sistema és molt, 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 molt complicat. No?
Sense canviar el partit, vols dir?
I canviant el partit.
Canviant el partit.
I fins i tot canviant el partit, perquè s'han creat unes dinàmiques, s'han creat unes habituds, s'han creat unes coses que, esclar, diguéssim, ara això com ho canvies, no? Vull dir, com fas aquesta regeneració? Com... I per una altra banda, esclar, vull dir, no sé, em va sortir un article, per exemple, que parlava de les Cifuentes, dedicat a les Cifuentes, i el que ha sortit és, sembla que sigui el mínim, no? Vull dir, perquè, en fi, hi ha molta més merda. No?
Darrere les Cifuentes.
Darrere les Cifuentes i darrere altra gent, no? Diguéssim, doncs, i això. I llavors, esclar, i que hi ha hagut una venjança interna.
Home, això és evident.
Això és claríssim.
Això és evident.
És
claríssim. El que passa que, esclar, seguint amb aquesta teoria, és veritat, i a més aquí a Catalunya en tenim una mostra demostrable. Quan va entrar el tripartit a governar amb minories, i se li va ocórrer la brillant idea a algú de voler resoldre coses que estaven malament, és evident que te'n vas a perdre. I a Ciutadans deu estar passant-li això. Si entra en aquests moments a governar ni Espanya ni la Comunitat Autònoma de Madrid, no, com que no podrà treure tota la merda que hi ha sota les alfombres, a la propera legislatura perdrà. És que és una mica... El joc de la política és una mica complicat, diguéssim.
Sí, sí, sí. Per això sempre es diu que quan les dretes arriba un moment en què estan molt, molt fotudes, el millor és posar-hi les esquerres perquè els facin la feina bruta i aleshores, diguéssim, una vegada netejat una mica, pum, tornar-se a ocupar i ja està, no? Perquè llavors les esquerres acabaran perdint.
Llavors que hi ha una relació de minyones i senyores aquí? O?
No, sí, no. Hi ha una relació d'alta administració.
Sí.
Hi ha una relació d'alta administració. Saps allò del sí ministro?
Sí.
Bueno, pues això també ens passa aquí, eh?
Sí.
A totes les administracions. Hi ha noms que no surten mai en lloc, que manen més que el senyor Rajoy, el senyor Rivera i el senyor no sé què junts. I quan ens interessa surten al diari coses que interessa que surtin i quan no ens interessa no ens n'entenem ni de com se diu el perigo de los palotes.
Sí, però no et sembla que això és també per manca de disciplina? Ho dic perquè, clar, va sortir el Fernández Díaz d'aquest, que dia te afinaré jo l'escudura, no sé què, no s'ha sabut qui ha fet aquestes filtracions. Clar, si en aquest tio que va fer les filtracions se l'hagués castigat, ara no sortirien els polvos o les letxes o el que es digui.
Les cremes. Coses,
les cremes de la Cifuentes. Ja hauria, perquè això havia d'estar penalitzat. I si no surt això, si no es castiga res, és el que diuen d'allò mai més ben dit, Anxes Castilla.
Sí, sí.
Anxes Castilla.
Sí, sí.
Però com... I llavors jo crec que aquí hi ha un tema, de, a part de senyoriu, de consciència de cadascú, jo crec que també hi ha un tema de disciplina. S'haurien d'aquestes coses d'extirpar. Perquè quan pots arribar allà no, dius, no pots començar per on obro.
Els governants americans, tu saps que quan entra un governador civil o canvia tota l'administració.
Sí.
Vull dir que és una manera de fer net, diguéssim. L'altre dia vaig sentir un comentari molt divertit d'una persona que m'agrada molt, que és el Sergi Pàmies, que deia, home, això de les senyores Cifuentes ha servit per una cosa molt important. Abans en aquestes cremes se li deien anti-aging i ara els hi diuen regeneracionistes. Diu, deu haver servit per alguna cosa, no?
Escolteu, estem ja acabant. Només una informació, per si no estàveu al cas. La plaça del Rei de Sant Cugat.
Nostra.
Sí. Passarà a dir-se 1 d'octubre.
Ah.
Això ja ha passat en altres poblacions, que s'ha posat a aquest nou nomenclàtor, a carrers, a places... O sigui, la data 1 d'octubre, doncs, ha estat...
Això està aprovat pel nomenclàtor?
Això s'aprovarà al ple de maig.
Però ha passat a la comissió de nomenclàtor? Pregunto.
La comissió de nomenclàtor ja no existeix, formada únicament per polítics.
A tall d'anècdota només volia dir que la Maria i jo hem viscut les reclamacions del Lletxós. El Lletxós era l'antic alcalde de Sant Cugat,
sí,
i era el regidor pel PP, suposo, no era el PP, era el PP, demanant el bus
Aliança
del Rei.
Aliança Popular era llavors.
Aliança Popular, sí, sí.
Però
sí,
després, sí, sí, quan estava de regidor, em sembla que ja era PP, no ho sé.
Sí, 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 després va ser...
A la primera legislatura.
A la primera legislatura encara...
I el tio buscant com un boig el bust del Rei, perquè a la plaça del Rei hi havia el bust del Rei, que no sé si va passar alguna cosa, algun terra lliure.
El terra lliure hi va fotre un petardo.
Un petardo, però devia ser una piula. I de seguit ens el vam...
Però va tirar a terra.
Bueno.
Quina pena.
I llavors el vam...
Sí, ha desaparegut el magatzem de la brigada, però bueno, va desaparèixer. I el Lletxós, d'on està el busto del Rei? I a l'Aimeric sempre li deia, no es preocupi que l'estem buscant, que no sé què. I al final ara li traiem fins i tot el nom de la plaça.
Bueno, els del PP buscaven el busto del Rei i el Sant Crist que vam treure de la sala de
pens. Ah, sí? Oh, sí, 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 sí.
El bus del Franco i el de José Antonio estan a casa d'un extinent d'alcalde, eh?
Ah, sí?
Sí, home, i tant.
Jo sé alguna regidora cap de llista d'una formació política que té un altar en el Franco en el menjador de casa seva.
Hòstia, això és més gros. Això és més gros.
Carai.
Sí, sí, dono fe, eh?
No, el problema d'aquestes coses és de que... A veure, això, diguéssim, depèn de les majories. I, per exemple, diguéssim, hi ha hagut el tema aquest del com es diu, del xicot aquest, de l'Agulló, no? Diguéssim, doncs, que si se li ha de dedicar un carrer, no se li ha de dedicar un carrer, una cosa d'aquestes.
Sí.
Jo sempre insisteixo en el mateix. Vull dir, en el seu moment ens va costar moltíssim a la Comissió del Nomenclàtor, diguéssim, evitar que es posés un carrer dedicat al Cano, que era aquell regidor de Viladecavalls,
sí, sí,
que va matar l'Eta.
Sí, sí.
I dius, perquè, a veure, això no és un mèrit en si mateix i
que
tot
sí,
plegat. I que quan canvia la situació política, doncs aquest nom el canviarem i ja està. I ara, diguéssim, doncs ens trobem amb el mateix. I no podem posar noms que dintre de 2 dies o dintre de 10 anys, diguéssim, doncs els haguem de tornar a canviar. Jo penso que les coses han de ser com una mica més neutres i una mica
no,
més...
No, i que a més, si en el poble de València que vivia aquest senyor li posen un carrer amb el
em
seu nom, em sembla perfecte.
Em sembla magnífic en aquell poble, però no a Sant Cugat.
Molt bé, senyors, doncs d'aquí una setmana més...
I tornarem.
I tornareu, segur. Espero...
Sí.
Trobar-te...
Jo... Contigo para siempre, no sé com s'ha dit.
Molt bé, sí, passarem una bona estona. Arriben les notícies a les 10. Gràcies
als
tres. Molt bon dia.
Adéu.